Pol, bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Ara mateix, la Nissan està amb un expedient de causa de força major. L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
Els sindicats demanen, ho escoltàvem, amb contundència màxima a les administracions per intentar evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. Escoltàvem el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, demanant que el govern retiri aquest expedient d'ocupació que ara mateix hi ha a la companyia. Això mentre els treballadors han començat avui un calendari de mobilitzacions amb concentracions davant dels principals concessionaris barcelonins. És el dia 75 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny de moment. Repassem altres titulars d'aquest divendres, com el nou ingrés mínim vital que avui ha aprovat finalment el Consell de Ministres, Anna Ruiz.
Una ajuda que anirà dels 400 als 1.100 euros i que es podrà sol·licitar el mes vinent. Serà compatible amb els ajuts que ja paga el govern català.
La consellera de Salut critica el desconfinament per fases del govern espanyol.
Alba Vergés assegura que s'ha convertit en un concurs que confon els ciutadans que no saben què poden fer i què no. Assegura que els ajuntaments haurien d'haver pogut fer plans de desconfinament propis.
De moment, dilluns passaran a la fase 2 les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf.
El Ministeri de Sanitat hi ha donat el vistiplau, igual que ha fet amb la reunificació de la regió de Barcelona. Des de dilluns es podrà moure's per tots els seus límits.
I atenció, l'Ajuntament de Mieres, a la Garrotxa, demana a la Generalitat desvincular les vacunes de l'obertura d'escoles.
El consistori ha aprovat per unanimitat reclamar al govern que retiri del pla de reobertura de les escoles el requisit de tenir el calendari vacunal al dia.
I l'exporter del Barça, Víctor Valdés, és el nou entrenador de la Unió Atlètica d'Horta a tercera divisió.
El club confia en l'experiència de Valdés en les categories juvenils del Moratalaz i el Barça, d'on va marxar l'octubre.
Tot seguit fem un cop d'ull a la previsió meteorològica per les properes hores. Informació important a les portes del cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, que ens espera aquesta tarda i els propers dies. Bon dia.
Hola, què tal? El pas d'un sol que aquesta tarda i vespre divendres farà complicar la situació meteorològica a bona part del país, a la meitat nord, a la meitat sud gairebé ni s'assabentaran. Per tant, més o menys del Camp de Tarragona cap al sud, allà doncs persistirà aquesta tarda divendres el cel serè o poc nublat, tot i que hi haurà nuvolades a punts de muntanya, però no esperem precipitació. Però del Camp de Tarragona, del nord del Camp de Tarragona cap al nord, allà les nuvolades sí que seran més importants i de fet deixaran el cel molt nublat o cobert a tot el quadrant nord-est, amb ruixats o xàfecs que ja cauran des del migdia i que des del Pirineu, Prepirineu, aniran avançant cap al sud i al final de la tarda vespre poden arribar també al litoral i prelitoral de Girona i de Barcelona. Fins i tot algun ruixat a última hora al nord del Camp de Tarragona no el descartem. Ruixats, xàfecs o tempestes localment amb calamarsa o pedra i d'intensitat forta localment també. Per tant, hi ha un avís activat doncs per intensitat forta. De cara al dissabte i diumenge, doncs en general fa net, matins bàsicament assolellats, amb algun banc de boira, també núvols baixos al litoral, que es desfaran, i a la tarda, novament, repetició de les tronades i dels ruixats a la zona, això sí, només del Pirineu i del Prepirineu. Temperatura, si fa o no fa, com la d'aquests dies. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera. Passen 4 minuts de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, les primeres mobilitzacions que han fet avui els treballadors de Nissan, que no es resignen al tancament de les plantes catalanes que la companyia pretén pel desembre. Aquest migdia s'han concentrat davant dels principals concessionaris que té la marca a la demarcació de Barcelona, dos a la capital catalana, una a Molins de Rei i un quart a Granollers. Asseguren que no llançaran la tovallola i demanant mà dura amb la companyia des de les administracions. Aquest matí, des de la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya demanava que d'entrada es retiri l'expedient de regulació d'ocupació que ara mateix hi ha a Nissan.
Javier Pacheco insta el govern a admetre que no hi ha cap força major que l'avali, que és només una mesura tacticista que els va en contra.
Ara mateix, la Nissan està amb un expedient de causa de força major. L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
El govern respon que farà costat als treballadors en tot el que calgui i avui també s'hi ha compromès l'Ajuntament de Badalona. Aquest matí s'hi feia un ple important, el ple per designar el nou cartipàs de Xavier García Albiol, que ha començat amb una declaració institucional de suport als operaris de Nissan. Connectem amb Ràdio Ciutat de Badalona. Sílvia Llamas, bon dia, com ha anat?
Bon dia. La decisió de tancar les tres plantes de Nissan que hi ha a Catalunya afectaria més de 200 badalonins que hi treballen a la fàbrica d'automoció. La declaració insta els governs de la Generalitat i de l'Estat a negociar amb la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes i es suma el suport de les delegacions de Comissions Obreres i UGT al Barcelonès Nord en suport als treballadors i treballadores. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Portin a terme totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan perquè reconsideri el tancament de les seves plantes a Barcelona i les mantingui actives, assegurant la conservació de l'ocupació que en depèn.
La declaració institucional ha tirat endavant prèviament el ple del cartipàs, que s'ha aprovat a grans trets després que el Partit Popular, forçat per l'oposició, retirés la proposta d'incrementar les dietes i de crear la figura del portaveu adjunt.
I també hi havia ple a Barcelona. També aquí hi ha hagut lectura de declaració fent costat als treballadors amenaçats pel tancament de la companyia japonesa.
Tots els grups municipals han donat suport a una moció d'urgència en què es mostra la solidaritat del ple amb els treballadors de Nissan. També reclama responsabilitat a l'empresa després dels ajuts públics que ha rebut els últims anys i s'aposta per la unitat d'acció de les administracions, tal com ha destacat l'alcaldessa Ada Colau.
Crec que ara el més important és que treballem tots amb la màxima unitat, com em consta que s'està fent, entre totes les administracions, ajuntaments afectats, àrea metropolitana, Generalitat de Catalunya, govern de l'Estat, que tots junts seguim treballant perquè efectivament no ens resignem al tancament de Nissan i no ens resignem a perdre una indústria cabdal.
Ada Colau ha afegit que també cal reivindicar la projecció industrial i econòmica de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, més de 1.000 bars i restaurants de la ciutat han presentat la seva sol·licitud per obrir una terrassa o bé ampliar la que ja tenien. Durant el ple s'ha ratificat la mesura de rebaixar d'un 75% les taxes de les terrasses fins a finals d'any.
I en clau política, aquest divendres estàvem molt i molt pendents d'una informació important, aquest Consell de Ministres Extraordinari, que finalment ha aprovat l'ingrés mínim vital, un ajut d'entre 400 i 1.100 euros que es podrà sol·licitar el mes vinent. Segueix la roda de premsa posterior al aquest Consell de Ministres, la nostra companya Mont Carvajal. Mont, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. El Consell de Ministres ha aprovat l'ingrés mínim vital per 2.300.000 persones que pateixen pobresa extrema a tot l'Estat. Són aproximadament 850.000 llars que actualment tenen ingressos inferiors a 230 euros al mes per persona. A partir del 15 de juny es podran apuntar a una finestreta única de la Seguretat Social i començaran a rebre una ajuda al mes que oscil·la entre els 460 euros i els 1.100 euros. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha dit sentir-se orgullós de poder-la presentar. Ho ha qualificat de dia històric per la democràcia i ha agraït la feinada d'anys i anys de les entitats socials que han lluitat tant per aconseguir-ho. Iglesias ha assegurat que l'ingrés mínim vital dona seguretat a les persones.
El ingreso mínimo vital es también una cuestión de seguridad. La seguridad de una sociedad democrática no tiene que ver con la dureza de su código penal. Tiene que ver con que la gente tenga unos mínimos niveles de seguridad nacional, de seguridad material, que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. Seguridad es saber que aunque vengan mal dadas, no te vas a quedar en una situación que te impida tener un techo, que te impida llenar la nevera, que te impida llegar a fin de mes, que te impida adquirir los productos que necesita tu familia.
L'ingrés mínim vital és compatible amb ajuts de les comunitats autònomes i amb ingressos de feines, de manera que no s'hagi de renunciar a un sou, per minso que sigui, per tenir aquesta ajuda. El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, s'ha mostrat convençut que l'ajuda reduirà en un 80% la pobresa severa a Espanya i que l'èxit d'aquesta ajuda raurà en què s'aconseguirà la inclusió i la participació en la societat de les persones que la rebin. La roda de premsa posterior al Consell de Ministres continua a aquesta hora, la podem sentir en directe.
Les polítiques principals que Europa pretende impulsar o pretende ayudar, es decir, que a través del plan de reconstrucción y a través de la política propia que va a realizar el gobierno de España, automoción va a ser uno de nuestros sectores prioritarios.
La ministra María Jesús Montero, referint-se en aquests moments a la crisi oberta després de l'anunci que coneixíem ahir, aquesta marxa de Nissan de les plantes catalanes, aquest tancament que directament afecta més de 3.000 treballadors. Gràcies, Mont. Avui també compareixia, en aquest cas al Parlament, la consellera de Salut, Alba Vergés. Ha explicat la gestió sanitària de la Covid-19 i ha estat molt crítica amb el desconfinament per fases tal i com s'està fent. Considera que els ajuntaments haurien d'haver pogut fer els seus plans propis. També s'ha referit a la renúncia del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que deixa el càrrec per motius precisament de salut. Jordi Casino, bon dia, què ens destaques de tot el que ha dit Vergés?
Bon dia, Anna. Doncs a 4 hores de Comissió de Salut acaba de finalitzar. La consellera aprofita per fer una defensa aferrissada de la gestió que està fent el govern català de la crisi. Una Alba Vergés que ha estat molt crítica, com deies, amb el procés de desconfinament per fases decretat pel govern espanyol. Creu que s'hauria d'haver tingut més en compte els agents econòmics i socials i sobretot els municipis.
Ara el desconfinament s'ha convertit en una mena de concurs de fases, de a veure qui passa a la següent fase, de quina manera passa, amb un embolic mental claríssim de cara a la gent, de què vol dir estar a la fase 1, a la fase 2, etc, etc. Això no ho hem decidit nosaltres i creiem que ha arribat un moment que les fases estan desfasant mentalment a tothom.
Vergés ha fet un repàs amb xifres a l'afectació que ha tingut el coronavirus en el sistema sanitari català. Per exemple, durant aquests 2 mesos i mig s'han ajornat 70.000 intervencions quirúrgiques que ara s'hauran de reprogramar i les UCI s'han arribat acollint un sol dia 1.500 persones ingressades per Covid-19, una xifra que ara és de només 144, tot i que la majoria porten 40 dies ingressades. Des de l'oposició, Ciutadans, el PSC, els Comuns i el PP han denunciat a Vergés per confondre amb xifres, per haver aïllat la ciutat de Barcelona i per no donar la cara al Parlament. Escolteu la diputada socialista Assumpta Escarp.
Si d'alguna cosa hem patit, i sobretot els diputats d'aquesta Comissió de Salut, ha estat d'una manca total i absoluta de transparència per part de la Conselleria i sobretot una manca total i absoluta de respecte al que representava la pròpia Comissió. Vostè va optar per no fer-me de la Comissió de Salut una comissió de seguiment.
Consellera, que agraïti molt la feina feta i sobretot ha dit com l'ha fet del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ahir va renunciar al càrrec per motius justament de salut.
Gràcies, Jordi. Això avui, que ja sabem que dilluns les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central, també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, passaran a la fase 2.
Sí, el Ministeri de Sanitat hi ha donat el vistiplau, igual que ha fet amb la reunificació de la regió de Barcelona. Des de dilluns es podrà moure's per tots els seus límits. Seguirà, però, en fase 1, igual que Lleida, on la prudència aconsella esperar una setmana més després del rebrot detectat aquesta setmana.
Ha passat a diverses empreses agroalimentàries i també en una festa il·legal. Aquest dimecres coneixíem també que s'havien detectat els 2 primers casos entre temporers. N'hi ha 2 d'ingressats i 1 desena en quarantena. En declaracions a MUN-FM, l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, demanava avui al govern espanyol que els regularitzi i també que aturi l'arribada de temporers que venen d'altres punts de l'estat. MUN-FM, Pere Gilar, bon dia, i què més diu?
Bon dia, Anna. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha assegurat que les arribades massives de temporers des de diferents punts de l'estat espanyol, com la Meseta o Andalusia, representen un risc general per a la salut pública, tant pels propis temporers com per als veïns i veïnes. A més, denuncia que en aquest municipi del sud del Segrià hi viuen 2.500 persones i enguany ja n'han arribat 2.000 més, moltes de les quals sense papers. Demana a l'estat espanyol que regularitzi la seva situació.
Hi ha persones que no tenen papers, que no estan regularitzats, que se'ls hauria de regularitzar la documentació perquè d'aquesta manera infrahumana no s'hi pot estar. Vull dir, l'estat espanyol no està actuant. No tenen feina. Aquestes persones han de menjar, aquestes persones han de dormir, han de descansar en algun lloc bo. I això als municipis petits no és una gestió que puguem fer en altres. Això és un problema d'estat i demano que, sisplau, no sols s'investigui, sinó que s'ajuda totes aquestes persones i regularitzo la seva situació.
Pujol també recorda que el sector agrari està complint estrictament amb totes les mesures de seguretat i prevenció per tal d'evitar el contagi durant la imminent campanya de la fruita.
Crònica de Munt FM, gràcies, Pere. Parlem ara d'educació, perquè a les zones que dilluns ja siguin en fase 2 ja s'hi podran obrir les escoles i instituts. Això si no és festa per segona Pasqua, és clar. Però atenció al municipi de Mieres, a la Garrotxa, on l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat demanar a la Generalitat que retiri del pla de reobertura a les escoles el requisit de tenir el calendari vacunal al dia. Ens ho expliquen des d'Olot Televisió. Natàlia Moreno, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. L'Ajuntament de Mieres ha aprovat per unanimitat una proposta d'acord que demana a la Generalitat retirar el requisit de tenir el calendari vacunal al dia en la reobertura dels centres educatius. També demana que es doni autonomia als centres adaptant-se a la seva realitat i que l'administració responsabilitzi que el retorn pugui fer-se amb les garanties necessàries. Ho fa instàncies de la proposta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Finestres, que també ha estat validada pel Consell Escolar d'aquest centre de primària, que té escolaritzat prop de 50 alumnes. Gonzalo Gamboa és membre de la MIPA de l'Escola Finestres de Mieres.
No estem en contra de la vacunació obligatòria, no? Estem en contra de que faci servir aquest requisit per poder entrar a l'escola, perquè és el requisit d'entrar a l'escola el que és il·legal i és discriminatori.
La proposta de la MIPA de l'Escola de Mieres ha estat traslladada a associacions de mares i pares de centres escolars de Barcelona i d'altres poblacions catalanes que s'han interessat per la proposta que fa Mieres.
Passa un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els sindicats demanen contundència màxima a les administracions per intentar evitar el tancament de les plantes de Nissan a Barcelona.
Comissions Obreres reclama que de moment es retiri de l'expedient d'ocupació. Avui els treballadors s'han concentrat davant dels principals concessionaris de la marca.
El Consell de Ministres aprova el nou ingrés mínim vital.
Una ajuda que anirà dels 400 als 1.100 euros i que es podrà sol·licitar el mes vinent. Serà compatible amb els ajuts que ja paga la Generalitat.
Doncs precisament la consellera de Salut critica el desconfinament per fases del govern espanyol.
Alba Vergés assegura que s'ha convertit en un concurs que confon els ciutadans que no saben què poden fer i que no. Afegeix que els ajuntaments haurien d'haver pogut fer plans de desconfinament propis.
I atenció, doncs, a l'Ajuntament de Mieres, el que demana l'Ajuntament de Mieres a la Generalitat, desvincular les vacunes de l'obertura d'escoles.
El consistori ha aprovat, i ho ha fet per unanimitat, en reclamar al govern que retiri del pla de reobertura dels centres escolars el requisit de tenir el calendari vacunal al dia.
És possible que el món estigui canviant la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant dels preparatius que fan els municipis costaners per obrir platges amb seguretat. Avui, per exemple, s'ha presentat el sistema de control d'aforament a Salou o les mesures de control i accés a Palafrugell. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bon dia. Com funcionaran?
Bon dia. L'Ajuntament de Palafrugell no sectorialitzarà les platges, però establirà un aforament limitat controlat per personal informador i una APP mòbil. El consistori creu que fins que no es permeti la mobilitat entre regions sanitàries no es patirà perquè hi hagi excés de gent a la costa i confia que la ciutadania sabrà mantenir les distàncies físiques. El pla de l'Ajuntament de Palafrugell passa per dues etapes. En una primera, a partir d'aquest dilluns es posaran rètols informatius explicant les mesures de seguretat com la distància física o la limitació de l'ús dels equipaments de la platja com les dutxes. Josep Piferrer és alcalde de Palafrugell.
I són unes platges que hi ha una ocupació considerable de gent que venen d'una altra regió sanitària. Que en fase 2 no pot haver-hi desplaçaments entre regions sanitàries. I llavors nosaltres el que tenim en ment és que no tindrem una ocupació massiva de les platges en aquesta fase 2. Veient que si el primer dissabte veiem que la cosa es desborda, es reunirà de seguida el gabinet de crisi i canviarem alguna cosa, però almenys aquesta.
En una segona fase, a partir de Sant Joan, amb l'arribada del turista estranger i de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'incorporarà personal informador, 14 persones, i es revisaran si s'escauen els protocols. Per saber si s'ha superat o no el límit d'aforament, es posaran cartells i es crearà una aplicació mòbil que ho indicarà.
Gràcies, Xavier, des de Televisió Costa Brava. I encara en clau de bany, o de prohibició de bany, més ben dit, l'Agència Catalana de l'Aigua manté la impossibilitat de banyar-se al riu Tordera. Ens ho expliquen des de Ràdio Tordera. Lluís Sabater, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'Ajuntament de Tordera, però, i davant la situació de l'inici de desconfinament que s'està vivint per la pandèmia mundial, asseguren que no estan aplicant un control policial explícit en aquest tipus d'activitat, fent la vista grossa a les persones que se salten la normativa. Escoltem l'alcalde, Joan Carles García.
L'Agència Catalana de l'Aigua no permet el riu. Està protegida tot el que és la zona de i, per tant, no es podria ni baixar, de fet. El que passa que com a municipi diem-ne que ens la juguem en aquest sentit i donem una mica doncs, de maniga ampla perquè es pugui accedir al riu, perquè la gent doncs, es pugui banyar.
Tot i la situació d'excepcionalitat que s'està vivint, però es recomana seguir la normativa.
Crònica de Ràdio Tordera, gràcies Lluís. I amb el rerefons de la pandèmia, avui també volem parlar de la residència Nostra Senyora de Montserrat, d'Olesa de Montserrat, que participa en un estudi sobre la Covid-19. Més detalls des d'Olesa Ràdio. Robert Fuentes, bon dia, tot teu.
Bon dia. L'estudi vinculat a l'Hospital Vall d'Hebron s'anomena Història Natural de la Malaltia Covid-19 en l'entorn de les residències de gent gran a Catalunya. Felip Gibert, gerent de la residència Montserrat, destaca que el principal objectiu és saber quin és l'impacte de la Covid-19 en el segment de població d'edat avançada que viu en residències.
El que es tracta és de veure realment quin és l'impacte de la malaltia en gent gran, sobretot a nivell de residències. Identificar això, no? Quins indicadors hi ha a nivell de medicació, l'entorn, com afecta l'entorn. El que presentarem són des de metres quadrats de sales, el volum d'habitacions individuals, volum d'habitacions dobles.
Gibert destaca que s'intentarà crear un panell de perfils de risc que ajudin a implementar protocols preventius de cara a possibles rebrots de la malaltia en els mesos de la tardor i l'hivern.
Gràcies, Robert, des d'Olesa Ràdio. Tot seguit obrim la crònica cultural i avui ho fem amb la compareixença del ministre del RAM, de José Manuel Rodríguez Uribes, al Congrés dels Diputats. El sector la seguia amb atenció esperant mesures de desconfinament i de suport. El ministre hi ha explicat que a hores d'ara ja s'han mobilitzat més de 400 milions d'euros en crèdits per la indústria. David Navarro, explica'ns com ha anat, sisplau, bon dia.
Bon dia. Doncs el ministre de Cultura ha explicat que les més de 120.000 empreses culturals que hi ha a Espanya preveien unes pèrdues entre el 40 i el 50% de la seva facturació habitual a causa de les mesures preses per fer front a la pandèmia. Per això ha destacat la importància dels diners mobilitzats per ajudar-les.
Señorías, solo en relación con el primer tramo de avales ICO para empresas y autónomos ha habido una movilización de casi 350 millones de euros de financiación garantizada para empresas culturales. El Instituto de Crédito Oficial ha gestionado más de 2.800 operaciones de editoriales de libros y revistas, de empresas de exhibición y distribución cinematográfica, de compañías de artes escénicas, de salas o de recintos de espectáculos públicos, de museos, de salas de exposiciones o de teatros.
A aquesta xifra cal afegir més de 85 milions per als sectors culturals vinculats a la tecnologia com el del videojoc, amb més de 620 operacions.
Gràcies, David. I encara en clau cultural, tenim també avui una nova notícia d'una suspensió, en aquesta ocasió la de la baixada de les falles de la Pobla de Segur. Ràdio Trem, Anna Solana, és una suspensió total o hi ha actes alternatius? Explica'ns, bon dia.
Bon dia. El president de l'associació Fallaire, David Garín, ha explicat que la decisió respon a la voluntat de no posar en risc a ningú. A més, assegura que durant aquests dies treballaran per fer algun acte simbòlic que mantingui diu viva la flama. Les falles de la Pobla són les segones del Pallars que anuncien la seva cancel·lació després que l'Associació Cultural i de Fallaires de Lins, al Pallars Sobirà, ho fes públic de manera explícita el passat dia 20. I també el Pallars Sobirà, les falles d'Isil, celebrades igual que les de Lins, la Vella de Sant Joan, ja van anunciar a la suspensió de tots els actes de la Festa Major del poble, tot i que mantenen la porta oberta a celebrar una baixada de falles diferent als anys anteriors, sempre que la situació ho permeti.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. Tot seguit, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. L'exporter del Barça, Víctor Valdés, entrena ja des d'avui la Unió Atlètica Horta, equip de tercera divisió. El club confia en l'experiència de Víctor Valdés en les categories juvenils del Moratalaz i del Barça, d'on va marxar el passat octubre per desavinences amb el director esportiu Patrick Kluivert. I la directiva del Barça ha aprovat també la reestructuració del departament de scouting de l'àrea de futbol. En aquest sentit, el club ha rescindit, de fet, el contracte d'André Curí. La Junta Directiva Blaugrana també ha decidit que reobrirà el museu i la botiga del Camp Nou coincidint amb el retorn del futbol la setmana del 8 de juny. I, de fet, en aquest sentit, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha confirmat que la propera temporada la Lliga haurà de començar el 12 de setembre. La intenció és acabar la present temporada el 19 de juliol. I el Lleida Esportiu ha comunicat aquest matí que presenta un recurs al jutjat central contenciós administratiu de l'Audiència Nacional contra la resolució del Consejo Superior de Deportes que permet a la Federació Espanyola tancar la temporada actual. És el primer moviment que fa el club en la via judicial. El Lleida Esportiu se sent perjudicat en no poder acabar la temporada i optar a la promoció d'ascens a segona divisió. I en tenis de taula, la palista mataronina Gàlia Bòrac s'incorpora al tenis taula Tramuntana. El club figuerenc fa un salt qualitatiu amb una de les millors jugadores de l'estat. Des de Ràdio L'Escala ens n'informa l'Ivan García.
Gàlia Bòrac s'ha convertit en el fitxatge estrella del Tramuntana de Figueres de la Divisió d'Honor Femenina de Tenis Taula. Serà la millor jugadora que mai ha tingut el club i serà companya d'equip de Jana Riera, l'aposta del club figuerenc. Jaume Muntades, president del Tramuntana.
Primer tot, que estem molt contents que la Gàlia hagi acceptat el marge de l'oferta econòmica, hagi pogut fer el projecte esportiu que li hagi agradat. Hem fet un salt de qualitat que era imprescindible per si algun dia volem jugar a Superdivisió. I necessitàvem una jugadora de molt de nivell i, bueno, és, diguem, a nivell estatal, jo diria que és actualment és la millor o de les millors.
El club de l'Alt Empordà té ganes d'ascendir a la Superdivisió Femenina, una categoria que van renunciar el 2018 perquè Jana Riera, en aquell moment, tenia 14 anys.
I el bàsquet Girona, el club presidit per Marc Gasol, celebra demà amb una rua virtual a través de YouTube l'ascens a la Lliga LEP Or, la segona categoria del bàsquet estatal. I la jugadora Irati Etxarri seguirà un any més al Cadí La Seu, en el que serà la seva tercera temporada de l'Aler Navarresa a l'equip de La Seu d'Urgell. I s'ha cancel·lat la marató de Boston, serà per primer cop en els 124 anys d'història de la popular cursa nord-americana. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És la crònica esportiva d'aquest divendres. 3 minuts una mica més i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys.
Avui què ens porta, Judit?
Doncs mira, Abel, avui porto dites que totes comencen amb qui.
Com ara, qui només té un gat amb ell es combat.
Sí, o qui no té res a fer, el gat pentina.
O qui canta a taula i xiula al llit, nota
el seny gaire...
Aixurit.
Aixurit, ho dèiem a casa. Però la català escrivia gaire esclarit.
Gaire esclarit.
Mm-hmm.
Bé, esclarit o aixurit, deuen anar cap
sí,
al mateix cap.
Són sinònims. Qui escolta pels forats, escolta maldats.
Qui més té, més vol.
Qui va tot sol, balla quan vol.
Qui canta, tot mal espanta.
Qui serveix al comú, no serveix ningú.
Ostres, potser que els diguem com acabava el del programa passat, no?
Mira, feia així. És més gandul que el geure.
Que el geure. I ara que endevinin aquest. Qui temps té, temps espera i...
Mm-hmm.
Qui temps té, temps espera i...
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Ara mateix, la Nissan està amb un expedient de causa de força major. L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
Doncs això, els sindicats demanen contundència màxima a les administracions per intentar evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. Escoltàvem el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, demanant que d'entrada el govern retiri l'expedient d'ocupació que ara mateix hi ha a Nissan. Això mentre els treballadors han començat avui un calendari de mobilitzacions amb concentracions davant dels principals concessionaris barcelonins. És el dia 75 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny de moment. Repassem altres titulars d'aquest divendres, com el nou ingrés mínim vital que avui ha aprovat el Consell de Ministres, Anna Ruiz.
Sí, una ajuda que anirà dels 400 als 1.100 euros i que es podrà sol·licitar el mes vinent. Serà compatible amb els ajuts que ja paga el govern català.
La consellera de Salut critica el desconfinament per fases del govern espanyol.
Alba Vergés assegura que s'ha convertit en un concurs que confon els ciutadans que no saben què poden fer i que no. Afegeix que els ajuntaments haurien d'haver pogut fer plans de desconfinament propis.
De moment, dilluns passaran a la fase 2 les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf.
El Ministeri de Sanitat hi ha donat el vistiplau, igual que ha fet amb la reunificació de la regió de Barcelona. Des de dilluns es podrà moure's per tots els seus límits.
I atenció, a l'Ajuntament de Mieres demana a la Generalitat desvincular les vacunes de l'obertura d'escoles.
El consistori ha aprovat i ho ha fet per unanimitat reclamar al govern català que retiri del pla de reobertura de les escoles el requisit de tenir el calendari de vacunes al dia.
En esports, l'exporter del Barça, Víctor Valdés, és el nou entrenador de la Unió Atlètica d'Horta, a tercera divisió.
El club confia en l'experiència de Valdés en les categories juvenils del Moratalaz i també del Barça, d'on va marxar l'octubre.
Tot seguit fem un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores i també els propers dies, que és divendres i estem a les portes del cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, i què n'hem d'esperar? Bon dia.
Hola, què tal? El pas d'un sol que aquesta tarda i vespre divendres farà complicar la situació meteorològica a bona part del país, a la meitat nord, a la meitat sud, gairebé ni s'assabentaran. Per tant, més o menys del Camp de Tarragona cap al sud, allà doncs persistirà aquesta tarda divendres el cel serè o poc nublat, tot i que hi haurà nuvolades a punts de muntanya, però no esperem precipitació. Però del Camp de Tarragona, del nord, del Camp de Tarragona cap al nord, allà les nuvolades sí que seran més importants i, de fet, deixaran el cel molt nublat o cobert a tot el quadrant nord-est, amb ruixats o xàfecs que ja cauran des del migdia i que des del Pirineu, Prepirineu, aniran avançant cap al sud i al final de la tarda vespre poden arribar també al litoral i prelitoral de Girona i de Barcelona. Fins i tot algun ruixat a última hora al nord del Camp de Tarragona, no el descartem. Ruixats, xàfecs o tempestes localment amb calamarsa o pedra i d'intensitat forta localment també. Per tant, hi ha un avís activat doncs per intensitat forta. De cara al dissabte i diumenge, doncs en general fa net, matins vagi bàsicament assolellats, amb algun banc de boira, també núvols baixos al litoral, que es desfaran, i a la tarda, novament, repetició de les tronades i dels ruixats a la zona, això sí, només del Pirineu i del Prepirineu. Temperatura, si fa o no fa, com la d'aquests dies. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Fins dilluns. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de 2:15. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, les primeres mobilitzacions que han fet els treballadors de Nissan, que no es resignen al tancament de les plantes catalanes que la companyia pretén pel desembre. Aquest migdia s'han concentrat davant dels principals concessionaris que té la marca a la demarcació de Barcelona, dos a la capital catalana, una a Molins de Rei i l'altra a Granollers. Asseguren que no llançaran la tovallola i demanen mà dura amb la companyia des de les administracions. Aquest matí, des de la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya reclamava que d'entrada es retiri l'expedient de regulació d'ocupació que ara mateix hi ha a Nissan.
Javier Pacheco insta el govern a admetre que no hi ha cap força major que l'avali, que és només una mesura tacticista que els va en contra.
Ara mateix, la Nissan està amb un expedient de causa de força major. L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
El govern insisteix que farà costat als treballadors en tot el que calgui i avui també s'hi ha compromès l'Ajuntament de Badalona. Aquest matí es feia un ple important, el ple per designar el nou cartell pas de Xavier García Albiol, que ha començat amb una declaració institucional de suport als operaris de Nissan. Connectem amb Ràdio Ciutat de Badalona. Sílvia Llamas, bon dia, com ha anat?
Bon dia. La decisió de tancar les tres plantes de Nissan que hi ha a Catalunya afectaria més de 200 badalonins que hi treballen a la fàbrica d'automoció. La declaració insta els governs de la Generalitat i de l'Estat a negociar amb la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes i assuma el suport de les delegacions de Comissions Obreres i UGT al Barcelonès Nord en suport als treballadors i treballadores. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Portin a terme totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan perquè reconsideri el tancament de les seves plantes a Barcelona i les mantingui actives, assegurant la conservació de l'ocupació que en depèn.
La declaració institucional ha tirat endavant prèviament al ple del Cartipàs, que s'ha aprovat a grans trets després que el Partit Popular, forçat per l'oposició, retirés la proposta d'incrementar les dietes i de crear la figura del portaveu adjunt.
Gràcies, Sílvia. Des de Badalona també hi havia ple a Barcelona i també aquí hi ha hagut lectura de declaració fent costat als treballadors amenaçats pel tancament de la companyia japonesa.
Sí, tots els grups municipals han donat suport a una moció d'urgència en què es mostra la solidaritat del ple amb els treballadors de Nissan. També es reclama responsabilitat a l'empresa després dels ajuts públics que ha rebut els últims anys i s'aposta per la unitat d'acció de les administracions, tal com ha destacat l'alcaldessa Ada Colau.
Crec que ara el més important és que treballem tots amb la màxima unitat, com em consta que s'està fent, entre totes les administracions, ajuntaments afectats, àrea metropolitana, Generalitat de Catalunya, govern de l'Estat, que tots junts seguim treballant perquè efectivament no ens resignem al tancament de Nissan i no ens resignem a perdre una indústria cabdal.
Colau ha afegit que també cal reivindicar la projecció industrial i econòmica de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, més de 1.000 bars i restaurants de la ciutat han presentat la seva sol·licitud per obrir una terrassa o bé ampliar la que ja tenien. Durant el ple s'ha ratificat la mesura de rebaixar d'un 75% les taxes de les terrasses fins a finals d'any.
I en clau política, aquest divendres estàvem molt i molt pendents del Consell de Ministres Extraordinari, que finalment ha aprovat l'ingrés mínim vital, un ajut d'entre 400 i poc més de 1.000 euros que es podrà sol·licitar el mes vinent. Serà compatible amb les ajudes de la Generalitat. Seguint la roda de premsa posterior, hi teníem la nostra companya Mont Carvajal. Mont, que ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. El Consell de Ministres ha aprovat l'ingrés mínim vital per 2.300.000 persones que pateixen pobresa extrema a tot l'Estat. Són aproximadament 850.000 llars que actualment tenen ingressos inferiors a 230 euros al mes per persona. A partir del 15 de juny es podran apuntar a una finestreta única de la Seguretat Social i començaran a rebre una ajuda al mes que oscil·la entre 460 i 1.000 euros. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha dit sentir orgullós de poder representar. Ho ha qualificat d'escut social sense precedents. Ha parlat de dia històric i ha assegurat que l'ingrés mínim vital dona seguretat a les persones i llibertat.
Y es también una cuestión de libertad, porque no hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía simplemente en sobrevivir en lugar de en vivir, porque no hay libertad si no se tienen unas mínimas condiciones de seguridad económica que permitan no solo satisfacer condiciones básicas, sino también poder disfrutar mínimamente del ocio, acceder mínimamente a la cultura o poder ir alguna vez con tu familia al cine. No hay libertad si no se llega a fin de mes.
L'aprovació de l'ingrés mínim vital s'ha accelerat pels efectes de la pandèmia del coronavirus, però serà permanent, quedarà més enllà de quan tot això passi. És compatible amb ajuts de les comunitats autònomes i amb ingressos de feines, de manera que no s'hagi de renunciar a un sou per minso que sigui per tenir aquesta ajuda. A aquest ingrés, al cap d'un any, s'hi hauran dedicat 3.000 milions d'euros de diners públics. El ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, s'ha mostrat convençut que l'ajuda reduirà en un 80% la pobresa severa a Espanya, que l'èxit raurà en que s'aconseguirà la inclusió i la participació en la societat de les persones que la rebin, i ha parlat d'un abans i un després d'aquesta ajuda en les maneres de fer política.
Gràcies, Mont. Avui també compareixia, en aquest cas al Parlament, la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha explicat la gestió sanitària de la Covid-19. Ha estat molt crític amb el desconfinament per fases, tal com s'està fent. Considera que els ajuntaments haurien d'haver pogut fer els seus plans propis. També s'ha referit a la renúncia del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que deixa el càrrec precisament per motius de salut. Jordi Casino, bon dia. Què ens destaques de tot el que ha dit Vergés i què li han dit?
Hi ha 4 hores de comissió de salut per videoconferència que la consellera ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la gestió que està fent el govern en català de la crisi. Una Alba Vergés que, com deies, ha estat molt crítica amb el procés de desconfinament per fases decretat pel govern espanyol. Creu que s'hauria d'haver tingut més en compte els agents econòmics i socials i, sobretot, els municipis.
Ara el desconfinament s'ha convertit en una mena de concurs de fases, de a veure qui passa a la següent fase, de quina manera passa, amb un embolic mental claríssim de cara a la gent, de què vol dir estar a la fase 1, a la fase 2, etcètera, etcètera. Això no ho hem decidit nosaltres i creiem que ha arribat un moment que les fases estan desfasant mentalment a tothom.
La consellera assegura que els centres d'atenció primària ja s'estan reorganitzant per a una possible segona onada de coronavirus i que trigaran a funcionar com abans. Vergés ha fet un repàs amb xifres a l'afectació que ha tingut el coronavirus en el sistema sanitari català. Per exemple, durant aquests 2 mesos i mig s'han ajornat 70.000 intervencions quirúrgiques que ara s'hauran de reprogramar. Els partits de l'oposició han denunciat Vergés per confondre amb xifres, per haver aïllat la ciutat de Barcelona i per no donar la cara al Parlament. Escolteu la diputada socialista Assumpta Escarp.
Si d'alguna cosa hem patit, i sobretot els diputats d'aquesta Comissió de Salut, ha estat d'una manca total i absoluta de transparència per part de la Conselleria i sobretot una manca total i absoluta de respecte al que representava la pròpia Comissió. Vostè va optar per no fer-ne de la Comissió de Salut una comissió de seguiment.
Una consellera que, per cert, com deia, s'ha agraït i molt la feina feta i sobretot ha dit que, com l'ha fet del secretari de Salut Pública, Joan Guix, que hi va renunciar al càrrec per motius justament de salut.
Gràcies, Jordi. Això avui, que ja sabem que dilluns les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf passaran efectivament a la fase 2.
El Ministeri de Sanitat ja ha donat el vistiplau, igual que ha fet amb la reunificació de la regió de Barcelona. Des de dilluns es podrà moure's per tots els seus límits. Seguirà, però, en fase 1, igual que Lleida, on la prudència aconsella esperar una setmana més després del rebrot detectat aquesta setmana.
Ha passat a diverses empreses agroalimentàries, també amb una festa il·legal. Aquest dimecres coneixíem també que s'hi han detectat els 2 primers casos entre els temporers. N'hi ha 2 que estan ingressats i una desena en quarantena. En declaracions a Imun FM, l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, demanava avui al govern espanyol que els regularitzi i també que aturi l'arribada de temporers que venen d'altres punts de l'Estat. Imun FM, Pere Aguilar, bon dia, què més diu?
Bon dia, Anna. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha assegurat que les arribades massives de temporers des de diferents punts de l'Estat espanyol, com la Meseta o Andalusia, representen un risc general per a la salut pública, tant pels propis temporers com per als veïns i veïnes. A més, denuncia que en aquest municipi del sud del Segrià hi viuen 2.500 persones i enguany ja n'han arribat 2.000 més, moltes de les quals sense papers. Demana a l'Estat espanyol que regularitzi la seva situació.
Hi ha persones que no tenen papers, que no estan regularitzats, que se'ls hauria de regularitzar la documentació perquè d'aquesta manera infrahumana no s'hi pot estar. Vull dir, l'Estat espanyol no està actuant. No tenen feina. Aquestes persones han de menjar, aquestes persones han de dormir, han de descansar en algun lloc bo. I això els municipis petits no és una gestió que puguem fer en altres. Doncs això és un problema d'Estat i demano que, sisplau, no sols s'investigui, sinó que s'ajuda totes aquestes persones i regularitzo la seva situació.
Pujol també recorda que el sector agrari està complint estrictament amb totes les mesures de seguretat i prevenció per tal d'evitar el contagi durant la imminent campanya de la fruita.
Crònica de Munt FM, gràcies, Pere. Parlem ara d'educació, perquè les zones que dilluns ja estiguin en fase 2 ja hi podran obrir escoles i instituts. Això si no fan festa per la segona Pasqua, esclar. Al Baix Empordà ja ho estan posant tot a punt. Ens ho expliquen des de Televisió Costa Brava. Joana Valent, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Els centres educatius de la Regió Sanitària de Girona estan a punt per reobrir el proper dilluns amb assistència voluntària. El curs seguirà telemàticament i en cap cas es reprendran les classes de forma presencial, però sí que es prioritzarà la tornada a les aules dels nens i nenes d'infantil per contribuir a la conciliació familiar i de l'alumnat que es troba a final d'etapa. Martí Fonalleres és el director territorial d'ensenyament a Girona.
És a dir, sisè de primària, quart d'ESO, segon de batxiller i segon de cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior. Per què? Per una raó ben senzilla, perquè tots al darrere porten una titulació, no seria tant el cas de sisè de primària, però també comporta un canvi important perquè la majoria canvien de centre i en conseqüència ens sembla molt important el fet de poder-se trobar en allà.
Aquesta etapa de reobertura s'acabarà el 19 de juny i funcionarà com a prova pilot per preparar la tornada a l'escola de tot l'alumnat al curs 2020-2021.
Gràcies, Joana, des de Televisió Costa Brava. Mentrestant, atenció, us ho dèiem en titulars a Mieres, a la Garrotxa, on l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat demanar a la Generalitat que retiri del pla de reobertura de les escoles el requisit de tenir el calendari vacunal al dia. Ens ho expliquen des d'Olot Televisió. Natàlia Moreno, bon dia, ens ho amplia, sisplau.
Bon dia. L'Ajuntament de Mieres ha aprovat per unanimitat una proposta d'acord que demana a la Generalitat retirar el requisit de tenir el calendari vacunal al dia en la reobertura dels centres educatius. També demana que es doni autonomia als centres adaptant-se a la seva realitat i que l'administració responsabilitzi que el retorn pugui fer-se amb les garanties necessàries. Ho fa instàncies de la proposta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Finestres, que també ha estat validada pel Consell Escolar d'aquest centre de primària, que té escolaritzat prop de 50 alumnes. Gonzalo Gamboa és membre de la MIPA de l'Escola Finestres de Mieres.
No estem en contra de la vacunació obligatòria, no? Estem en contra de que faci servir aquest requisit per poder entrar a l'escola, perquè és el requisit d'entrar a l'escola el que és il·legal i és discriminatori.
La proposta de la MIPA de l'Escola de Mieres ha estat traslladada a associacions de mares i pares de centres escolars de Barcelona i d'altres poblacions catalanes que s'han interessat per la proposta que fa Mieres.
Passa un minut de 3:45, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els sindicats demanen contundència màxima a les administracions per intentar evitar el tancament de les plantes de Nissan a Barcelona.
Comissions Obreres reclama que retiri l'expedient d'ocupació. Avui els treballadors s'han concentrat davant dels principals concessionaris de la marca.
El Consell de Ministres aprova el nou ingrés mínim vital.
Una ajuda que anirà dels 400 als 1.100 euros i que es podrà sol·licitar el mes vinent. Serà compatible amb els ajuts que ja paga la Generalitat.
L'Ajuntament de Mieres a la Garrotxa demana a la Generalitat desvincular les vacunes de l'obertura d'escoles.
El consistori ha aprovat per unanimitat en reclamar al govern que retiri del pla de reobertura de les escoles el requisit de tenir el calendari de vacunes al dia.
Continuem i ho fem parlant dels preparatius que fan els municipis costaners per obrir platges amb seguretat. Avui, per exemple, s'ha presentat el sistema de control d'aforament de Salou o les mesures de control i accés a les platges de Palafrugell. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bon dia. Aquestes últimes, com funcionaran?
Bon dia. L'Ajuntament de Palafrugell no sectorialitzarà les platges, però establirà un aforament limitat controlat per personal informador i una APP mòbil. El consistori creu que fins que no es permeti la mobilitat entre regions sanitàries, no es patirà perquè hi hagi excés de gent a la costa i confia que la ciutadania sabrà mantenir les distàncies físiques. El pla de l'Ajuntament de Palafrugell passa per dues etapes. En una primera, a partir d'aquest dilluns, es posaran rètols informatius explicant les mesures de seguretat com la distància física o la limitació de l'ús dels equipaments de la platja com les dutxes. Josep Piferrer és alcalde de Palafrugell.
I són unes platges que hi ha una ocupació considerable de gent que venen d'una altra regió sanitària. Que en fase 2 no pot haver-hi desplaçaments entre regions sanitàries. I llavors nosaltres el que tenim en ment és que no tindrem una ocupació massiva de les platges en aquesta fase 2. Veient que si el primer dissabte veiem que la cosa es desborda, es reunirà de seguida el gabinet de crisi i canviarem alguna cosa, però almenys aquesta.
En una segona fase, a partir de Sant Joan, amb l'arribada del turista estranger i de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'incorporarà personal informador, 14 persones, i es revisaran si s'escauen els protocols. Per saber si s'ha superat o no el límit d'aforament, es posaran cartells i es crearà una aplicació mòbil que ho indicarà.
Gràcies, Xavier, des de Televisió Costa Brava. I encara en clau de bany, o més ben dit, de prohibició de bany, l'Agència Catalana de l'Aigua manté la impossibilitat de banyar-se al riu Tordera. Ens ho expliquen des de Ràdio Tordera. Lluís Sabater, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'Ajuntament de Tordera, però, i davant la situació de l'inici de desconfinament que s'està vivint per la pandèmia mundial, asseguren que no estan aplicant un control policial explícit en aquest tipus d'activitat, fent la vista grossa a les persones que se salten la normativa. Escoltem l'alcalde, Joan Carles García.
L'Agència Catalana de l'Aigua no permet el riu. Està protegida tot el que és la zona riera i, per tant, no es podria ni baixar, de fet. El que passa que com a municipi diguem-ne que ens la juguem en aquest sentit i donem una mica doncs, de maniga ampla perquè es pugui accedir al riu, perquè la gent doncs, es pugui banyar.
Tot i la situació d'excepcionalitat que s'està vivint, però es recomana seguir la normativa.
Crònica de Ràdio Tordera, gràcies Lluís. I abans de la crònica cultural, volem treure el cap a Arenys de Mar. Avui per parlar de la nova plataforma que permetrà al petit comerç local introduir-se a la venda en línia. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau?
Bon dia. Al llarg de les últimes setmanes, el comerç local s'ha vist empès a introduir-se en el món de la venda en línia a través de plataformes digitals per continuar atenent els clients. Yolanda Ruiz, presidenta de la Ubica, té clar que la venda en línia és la signatura pendent del comerç local i que ara ha sigut l'ocasió de posar-s'hi. La plataforma Clicat.cat ofereix ajut al petit comercial en qüestions com els mètodes de pagament i enviament per poder vendre en línia.
Faran el tema de la venda online com molt més fàcil. Muntar-se una botiga online és no és tan fàcil. Doncs com que seran molts, doncs ho faran molt fàcil. Posarà pues, cada setmana pues, que, si té alguna oferta, si té alguna promoció. I llavors ells ajudaran molt amb el tema de... Perquè, clar, el tema de pagament és un tema que hi ha d'haver alguna plataforma per pagar. El tema d'enviar les coses a domicili també estarà fet.
Una plataforma que encara no està creada, però que entrarà en funcionament en les properes setmanes.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Arenys. Ara sí, crònica cultural, una crònica que avui obrim amb la compareixença del ministre del RAM, de José Manuel Rodríguez Uribes, al Congrés dels Diputats. El sector la seguia amb atenció esperant mesures de desconfinament i de suport, i el ministre hi ha explicat que a hores d'ara ja s'han mobilitzat més de 400 milions d'euros en crèdits per la indústria. David Navarro, explica'ns com ha anat, si us plau, bon dia.
Bon dia, doncs, de desconfinament no n'ha parlat i, de fet, ha dit que, pel que fa a la fase de desescalada, no se'n parlarà fins a la fase 2-3 amb les empreses. Sí que ha explicat, com deies, que les més de 120.000 empreses culturals que hi ha a Espanya preveien unes pèrdues entre el 40 i el 50% de la seva facturació habitual a causa de les mesures preses per fer front a la pandèmia. Per això, ha destacat la importància dels diners mobilitzats per ajudar-les.
Señorías, solo en relación con el primer tramo de avales ICO para empresas y autónomos ha habido una movilización de casi 350 millones de euros de financiación garantizada para empresas culturales. El Instituto de Crédito Oficial ha gestionado más de 2.800 operaciones de editoriales de libros y revistas, de empresas de exhibición y distribución cinematográfica, de compañías de artes escénicas, de salas o de recintos de espectáculos públicos, de museos, de salas de exposiciones o de teatros.
Aquesta xifra cal afegir més de 85 milions d'euros per a sectors culturals vinculats a la tecnologia com el videojoc, amb més de 620 operacions.
Gràcies, David. I encara en clau cultural, avui tornem a tenir una altra notícia d'una suspensió, en aquesta ocasió la de la baixada de les falles de la Pobla de Segur. Ràdio Trem, Anna Solana, és una suspensió total o hi ha actes alternatius? Explica'ns, bon dia.
Bon dia. El president de l'associació Fallaire, David Garín, ha explicat que la decisió respon a la voluntat de no posar en risc a ningú. A més, assegura que durant aquests dies treballaran per fer algun acte simbòlic que mantingui diu viva la flama. Les falles de la Pobla són les segones del Pallars que anuncien la seva cancel·lació després que l'Associació Cultural i de Fallaires d'Alins, al Pallars Sobirà, ho fes públic de manera explícita el passat dia 20. I també el Pallars Sobirà, les falles d'Isil, celebrades igual que les d'Alins, la vella de Sant Joan, ja van anunciar la suspensió de tots els actes de la Festa Major del poble, tot i que mantenen la porta oberta a celebrar una baixada de falles diferent als anys anteriors, sempre que la situació ho permeti.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. Tot seguit, els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. L'exporter del Barça, Víctor Valdés, entrena des d'avui la Unió Atlètica Horta a tercera divisió. El club confia en l'experiència de Víctor Valdés en les categories juvenils del Moratalaz i del Barça, d'on va marxar l'octubre passat per desavinences amb el director esportiu Patrick Kluivert. I la directiva del Barça ha aprovat la reestructuració del departament de scouting de l'àrea del club. En aquest sentit, el Barça ha rescindit el contracte d'André Curí. La junta directiva també ha decidit que reobrirà el museu i la botiga del Camp Nou coincidint amb el retorn del futbol. Serà la setmana del 8 de juny. Mentre que el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha confirmat que la propera temporada la Lliga hauria de començar el dia 12 de setembre. La intenció és acabar l'actual temporada el dia 19 de juliol. Mentre que el Lleida Esportiu ha comunicat aquest matí que ha presentat un recurs al jutjat central contenciós administratiu de l'Audiència Nacional en contra de la resolució que va fer el Consejo Superior de Deportes, que va permetre a la federació resoldre la temporada actual, acabar la temporada actual. És el primer moviment que el club fa via judicial, a la vegada que té recursos presentats en diferents estaments federatius. El Lleida Esportiu se sent perjudicat en no poder acabar la temporada i optar a la promoció d'ascens a segona A. I en tenis de taula, la mataronina Gàlia Bòrac s'incorpora al tenis taula Tramuntana. El club figuerenc, d'aquesta manera, fa un salt qualitatiu fitxant una de les millors jugadores de l'estat. Des de Ràdio L'Escala ens n'informa l'Ivan García.
Gàlia Bòrac s'ha convertit en el fitxatge estrella del Tramuntana de Figueres de la Divisió d'Honor Femenina de Tenis Taula. Serà la millor jugadora que mai ha tingut el club i serà companya d'equip de Jana Riera, l'aposta del club figuerenc. Jaume Muntades, president del Tramuntana.
Primer de tot, que estem molt contents que la Gàlia hagi acceptat al marge de l'oferta econòmica, hagin pogut fer el projecte esportiu que li hagi agradat. Hem fet un salt de qualitat que era imprescindible per si algun dia volem jugar a Superdivisió. I necessitàvem una jugadora de molt de nivell i, bueno, és, diguem, a nivell estatal, jo diria que és la, actualment és la millor o de les millors.
El club de l'Alt Empordà té ganes d'ascendir a la Superdivisió Femenina, una categoria que van renunciar el 2018 perquè Jana Riera, en aquell moment, tenia 14 anys.
I en bàsquet, el Bàsquet Girona, el club presidit per Marc Gasol, celebra demà amb una rua virtual a través de YouTube l'ascens a la Lliga LEP Or, la segona categoria del bàsquet estatal. I la jugadora Irati Etxarri seguirà un any més al Cadí la Seu, en el que serà la seva tercera temporada d'aquesta Alé Navarresa a l'equip de la Seu d'Urgell. I s'ha cancel·lat la Marató de Boston per primer cop en els seus 124 anys d'història. La popular cursa nord-americana s'havia posposat fins al setembre, però finalment es descarta fer-la aquest any. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És la crònica esportiva d'aquest divendres. 3 minuts i una mica més i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí. Tornarem dilluns, puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. Bon cap de setmana i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat. Acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol. Tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts. I acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala.
quina és la fotografia més vista de la història? Es calcula que més de 1.000 milions de persones l'han vist, moltes d'elles cada dia durant anys. Doncs és el fons de pantalla de l'escriptori de Windows XP, que s'instal·la per defecte amb el sistema operatiu. És tan perfecta que sembla un dibuix, però es tracta d'una foto real pràcticament sense retocar. Charles O'Rear la va realitzar al 1996, a Los Carneros, una zona vinícola de Califòrnia. Va ser una foto casual que va fer quan va anar a veure la seva nòvia. Microsoft la va comprar a l'any 2000 i ja s'ha convertit en una de les més vistes de tota la història.